Radio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Ara jugarem amb Passa el torn, la secció en la que us proposem jocs de taula, des de Domenys Ràdio, amb la Lourdes Meronyó i el Víctor Gutiérrez.
Ja tenim aquí el nostre home especialista de jocs, i és el Víctor. Molt bon dia, Víctor. Com estàs?
Molt bon dia. Com... Estem a finals de gener.
Ja, ja ha passat. Com van anar els Nadals? Bé? En Nadal, perdó.
Bueno,
com va anar?
Bueno, jo vaig dir que em vaig portar molt malament, així que m'han portat mitjons.
Oh, bueno, són còmodes, eh? Ara que fa tant de fred.
Sí. Això sí que és veritat, que com a mínim calentet estic.
Déu-n'hi-do. Avui ens portes un monogràfic d'una de les marques de joc que més jocs tenen de taula, mai millor dit, no?
Sí, de fet, ja vaig dir fa un temps que faria aquest monogràfic, que és Maldito. Maldito, l'empresa que ho porta tot, gairebé. Entre Maldito i Asmodee s'han menjat tot el mercat.
Maldito Games.
Maldito Games. La icona és una muñeca de vudú.
Sí, no? I tenen moltíssims jocs perquè és una brutalitat només entrar-hi. El que acabes de veure en aquesta pàgina web, no?
Sí, el catàleg és molt extens. De fet, segurament, si el vas mirant, veuràs jocs que ja hem parlat, com per exemple l'Arbòria, que vam parlar que estaria a la Essen. Uh-huh. O, per exemple, a l'Arbòria. Ja està, no... Dels que estan per arribar a l'Arbòria, em sembla que va ser l'últim que vaig parlar.
Sí. I n'hi ha un que no sé si algun dia en parlarem, que és el d'After Us, que suposo que té a veure, no sé si amb algú de This Is Us o té aquesta temàtica, no?
A l'After Us me l'he de mirar, però no estic del tot segur. Per el que estic veient sembla una miqueta Planeta de los Simios.
Oh, doncs se m'ha anat aleshores el tema. Monogràfic de Maldito Games, de Maldito, com deies tu, un de les empreses que més lloc s'ha quedat, però avui en parlarem de 4 o 5, no?
Sí, bueno, parlarem dels que m'entrin, perquè realment ja saps que jo dic que parlaré de 4, igual acabo parlant de 2, perquè m'allargo molt.
I el primer jo sé que a la nostra directora de Domenys Ràdio li encantarà.
Li agraden els gats?
Molt, molt, moltíssim. Tenim molts amants de gats aquí, a la casa.
Doncs aquest us encantarà perquè és un joc que va precisament de fer que els gats estiguin còmodes. Es diu Calico. Mm-hmm. Aquest joc té una mecànica molt senzilleta, que és col·locació de losetes a sobre d'un tauler. Mm-hmm. I haurem de fer que els gats que hi ha a la casa es sentin més còmodes dins de la nostra manta que la dels altres jugadors. I com aconseguirem això? Cadascun dels gats tindrà unes condicions de col·locació. Uh-huh. Que, per exemple, serà... Hi ha un gat que demana un grup de 3 fitxes que tinguin el mateix patró juntes. Uh-huh. Doncs llavors, per cada grup d'aquests que fem, agafarem una fitxa de gat i la col·locarem a sobre. Uh-huh. Hi haurà un altre que et demanarà tenir una fila de 6 iguals amb el mateix patró. Doncs el mateix, quan tinguem 6 amb el mateix patró, col·locarem aquest gat. Sí. Les fitxes es divideixen en colors i patrons. Uh-huh. Hi ha... Bueno, hi ha unes quantes. No sabria dir-te ara mateix quanta varietat de colors i patrons hi ha, però tranquil·lament podria haver unes 20 fitxes diferents. Uh-huh. I com ho farem? Doncs tindrem... Vale, no, espera. començaré de nou, perquè ja he vingut aquí ja amb els gats i no estic explicant res.
Vale.
Al començament de la partida nosaltres tindrem tres objectius, que serà fer al voltant d'una fitxa en concret, que serà la fitxa objectiu,
sí.
Una sèrie de tres fitxes iguals amb el mateix patró o el mateix color,
sí.
I unes altres tres amb el mateix patró i el mateix color. És a dir, les sis que l'envolten,
sí.
Que siguin tres i tres.
Uh-huh.
Després tindrem una que serà fer tres parelles, dos, dos i dos, també al voltant d'aquesta fitxa.
Sí.
I després tindrem una que serà dos, dos, un i un. Dos iguals i després dues diferents.
Uh-huh.
I llavors així anirem agafant fitxes i les anirem col·locant al nostre tauler.
Uh-huh.
A mesura que anem col·locant també haurem de mirar el que comentava abans, no? Això de col·locar els patrons dels gats, perquè tu pots agafar fitxes verdes i dius, vale, amb tres fitxes verdes ja estic complint un dels objectius.
Sí.
Però si a més de verdes també són a ratlles, per exemple,
uh-huh.
Compliràs també un objectiu d'un gat, per exemple.
Uh-huh.
Llavors així guanyaràs més punts. Cada gat té una puntuació perquè segons el tiquismiquis que sigui, doncs serà més complicat atraure'l cap a tu.
Uh-huh. Clar, quants gats tenim?
Em sembla que n'hi ha sis gats.
Uh-huh. Tants com jugadors poden o no? O no té res a veure amb el tema de jugadors?
No, de fet, els gats sempre agafaràs tres. És uh-huh. per donar-li una miqueta de varietat al joc. O sigui, tu sempre et jugaràs amb tres gats i cada gat té dos possibles combinacions.
Uh-huh.
Hi haurà dos forats on tu podràs posar uns patrons que escolliràs a l'atzar i llavors, quan compleixis un trio d'aquests patrons, doncs podràs emportar-te un dels gats.
Uh-huh.
Quan tinguis sis fitxes diferents d'un altre patró, doncs podràs emportar-te un altre gat.
Ahà. Uh-huh.
I mecànicament no hi ha gaire més. És un joc molt senzill que entra molt bé, és molt visual i agrada molt així per jugar a nivell familiar.
Quants jugadors permeten?
Entre 1 i 4. Aquest dona l'opció de jugar de forma solitària.
Interessant. I una durada mitja, quants minuts podria tenir?
Depèn de quan l'hagis jugat. Jo tiraria tres quarts, aproximadament. Sí, les partides potser tres quarts una hora, però la partida, quan ja el portes un temps jugant, se te'n va 30 minuts.
Uh-huh. És a dir,
és un dels rapidets.
Dels curts.
I, sí, i és dels barats, també. Bueno, relativament barat, és de 35 euros. Uh-huh. Però pels components que hi ha, la veritat és que em sembla que està molt bé de preu.
Doncs sí, a més, el que deies tu, la qualitat... Els gats són preciosos, eh? Em tenen enamorada.
Sí, és que no sé fins a quin punt són dibuixos o són fotos que les han fet semblar un dibuix.
No sé, però està molt ben fet, la veritat. A més, els gats són moníssims. Escolta, i edat per jugar-hi?
Edat? Diu 14, però realment... A veure... Amb 8 el pots jugar. O sigui, és col·locar fitxes, no és tampoc fer-te una carrera.
Vale. És a dir, que amb fills que estiguin en aquestes edats ja podrien
sí.
Comprar-la.
Sí, jo, a veure, sí que és veritat que tens una miqueta de pensament estratègic perquè has de mirar on col·locar les fitxes, però realment no crec que sigui una cosa tan complexa com per dir 14.
No, no.
Jo, 10, va.
10.
Ni per ti ni per mi.
Vinga, va. Tenim Calico, de Maldito Games, i anem a buscar una altra.
Sí, de Maldito Games també, perquè avui és monogràfic de Maldito. Carta Aventura. Aquest serà molt ràpid. Saps llegir, saps jugar.
Interessant. Carta Aventura. I tenen només una o n'hi ha diverses modalitats?
Bueno, Carta Aventura és un joc de crear tu pròpia història.
Ah.
Llavors, tindràs, pues, com a mínim, cinc històries diferents.
Sí.
Hi haurà una que és el descobriment dels vikings d'Amèrica, perquè es diu que els vikings van descobrir Vinland, que és el que ara seria les Amèriques.
Sí.
I t'explica una miqueta, doncs, la història i què és el que va passar.
Uh-huh.
I bueno, n'hi hauria un al desert, n'hi hauria un a l'Everest, una miqueta de tot. I el joc és molt senzill, té les mecàniques de crear tu pròpia història aquesta dels llibres aquells que hi havia fa temps.
Sí, que eren boníssims, per cert.
Sí, jo els trobo a faltar i quan surt un joc d'aquests la veritat és que dic, hòstia, és que m'encanta. Bé, doncs Cartaventura recupera aquest tipus de jugabilitat i és un joc completament narratiu. Tu tindràs un text, l'aniràs llegint i segons els vots i segons alguns recursos que hagis pogut anar recollint, el grup decidirà una opció o una altra. I segons l'opció que escollis, doncs aniràs a la carta 3 o la quarta 25, la que sigui. I llavors aniràs desenvolupant aquesta història fins que arribis al desenllaç. El que conec jo tenia, em sembla que quatre desenllaços diferents. Llavors, és una cosa que té molta rejugabilitat, bueno, molta. Té rejugabilitat fins que acabes de fer totes les opcions. Llavors, no està malament.
I és senzill com anar veient cartes, en aquest cas,
Sí, tal qual. O sigui, no has de
i
fer
anar
res més, només
llegint,
has de llegir.
només llegir. Per tant, simple, es pot jugar en solitari o amb amics,
Sí,
diversos finals.
d'un a sis jugadors, de fet. O sigui, a veure, aquest diu sis, però a mi sis jugadors, on caben sis, caben set.
És a
Perquè
dir, que
realment és un
podríem
joc de
ampliar-ho.
votacions. Sí, clar, és que al final necessites com a mínim una persona, això sí que perquè és qui ha de llegir. Però després tu tens un grup i que el grup voti. O sigui, no crec que aquesta limitació de jugadors màxims en aquest joc sigui necessària.
És a dir, que si hi ha un grup més gran de gent, podrien jugar.
Sí, tranquil·lament. I a més, a mi em semblaria més interessant jugar amb un grup molt gran perquè al final és no, fem això, no, fem l'altre, no, perquè i comencen a argumentar, llavors ja aquí hi ha un subtema a
Sí.
veure qui argumenta millor, no? I el joc així de debat pues, també s'agraeix una miqueta.
Doncs sí. Sí, perquè a vegades això de fer TikToks, doncs això sembla una mica més interessant. Més divertit,
Bastant.
en grup. Durada de cada partida.
Durada, diu també uns 60 minuts, que és la mitja, però ja et dic, depèn molt del grup. Una persona sola igual te'l fan 30, una persona que llegeixi una miqueta més lent, doncs igual te'l fan hora i mitja, un grup molt gran, doncs igual se te'n va a les 2 hores.
És a dir, que entretingut és una estona.
Sí, tens una història que està bastant nutrida.
I has dit que només que sàpigues llegir en tindries prou. Per tant, entenem que a partir de quants anys, aproximadament?
Per la complexitat d'algunes paraules, potser 10. Aquí em sembla que sí que està l'edat una miqueta més encertada. Però realment, ja dic, si amb 8 estàs espavilat, doncs, pues, oye, mira.
Tirando. I econòmic, és molt econòmic.
Sí, 12 eurets. I la veritat és que per l'estona que et dona em sembla que és bastant barat. I és molt agradable, perquè tu al final el que faràs serà, l'acabes de jugar, no el tiraràs, li donaràs a alguna persona i aquest joc pot tenir moltes vides.
Clar. Em recorda una mica el tema d'Escape Rooms, no? En versió... Bueno,
Sí,
semblant en
Escape
què li
Rooms,
pots
però sense
donar diverses
trencar.
vides, no?
Sí. Sí, però la part bona és que no trenques, que això ho agraeixo.
Doncs sí. I hem vist això que deies, hi ha Hollywood, Oklahoma, Caravanes, la Hassa, i aquest de Los Vikingos, no?
Sí.
Plaça, Vinland.
I sortirà un nou ara que és... on estava això? Ah, no, el de Hollywood i Versalles.
Versalles, oh! Aquest a mi m'agradaria molt, eh? Sóc una apassionada de Versalles.
Doncs a més sembla que és a l'època en la que t'agrada a tu, perquè 1687 diu.
Oh, tremenda. Doncs aleshores m'has d'avisar quan estigui, eh?
Vale, ho apuntaré.
Apuntat-ho. I d'un joc d'històries ens anem a Eclipse.
Sí, aquest és un joc de... Em sembla que ja he comentat alguna vegada algun tipus, un joc d'aquest tipus. que és Conquesta Espacial. Tindrem una petita civilització a la qual haurem de fer créixer i li haurem de donar una miqueta de d'impuls. En aquest joc vull començar parlant dels components. Plàstic. Molt plàstic.
Molt de plàstic.
És una quantitat de plàstic absurda.
Ostres.
Sí, però m'agrada perquè aquest és plàstic.
Clar.
Ja tindràs una sèrie de naus, tindràs marcadors... O sigui, la producció m'agrada molt. I a més hi ha una cosa que molts jocs no fan, que és que cadascuna de les faccions, perquè em sembla que pots jugar amb, no sé si en 16 o 8 o 16 faccions, cadascuna té unes miniatures personalitzades per ella mateixa. Si tu juguessis amb el jugador verd, el jugador verd, per exemple, té unes naus que semblen una miqueta plantes.
Sí.
Però el jugador negre, totes les naus són com cubs, cubs molt grans que... Bueno, són cubs de diferents mides.
Oh.
O el vermell pues, té unes naus més típiques de Star Trek, per exemple. Doncs seria així. O sigui, està molt bé a nivell de components perquè està molt personalitzat.
Molt currat, eh? Tu deies el tema del plàstic, però és que déu-n'hi-do, eh?
Sí, és que jo... És una debilitat que tinc que no puc evitar.
Déu-n'hi-do.
Vale, doncs... Eclipse. Tindrem, com he dit, una nació espacial a qui li haurem de donar una miqueta de xitxa.
Sí.
Començarem en el nostre sector, que és un hexàgon, i a partir d'aquí doncs, anirem passant diverses fases. Fases de producció de recursos, fases d'exploració, fases de construcció... Moltes coses que no em dóna temps d'explicar. Realment, aquest joc seria per dedicar una secció sencera.
Clar, si bé que hi ha molts components aquí pel mig, no?
Sí, molts components i, a més, és un joc en el que et pots esplaiar tot el que vulguis, perquè tens un munt d'opcions de millora, tens enemics que van escalant segons com hagis muntat la partida, perquè són més complicats o més senzills. Les llucetes són secretes, o sigui, tu aniràs explorant el planeta, però mai sabràs què és el que destaparàs. Quan destapes, doncs llavors pots trobar que de cop et trobes tres nous enemigues que estan allà esperant-te.
Uf, quina poca gràcia. I, bueno, quina poca gràcia, té gràcia, però clar, no saps que descobriràs en cap moment.
No, tu trobes de cara. Hi ha una que sí que saps quina serà, que és l'hexàgon central, que és com que és al centre de l'univers. Però allà ja saps que hi ha una estrella de la muerte, perquè està, a més, hi ha una miniatura única i exclusivament per al... Bueno, centro galáctico, perdona.
Estrella
de la muerte tal qual, eh? Sí. Perquè això és una pilota gegant amb canons. I això seria... potser el que explicaria d'Eclipse sense entrar més en detall i no allargar-me.
Clar. Sí, no, sembla complex. De fet, digue'ns jugadors.
Jugadors d'Eclipse. Em sembla que és fins a 6.
Déu-n'hi-do. Sí, de 2 a 6.
I se te'n pot anar tranquil·lament a 2 horetes.
2 hores. I acabes la partida en 2 hores o no?
Si vas molt ràpid, sí.
Si no, pots encara trigar més, no? M'imagino.
Sí, pots tirar fins a 3. Jo no he baixat mai de 4.
Déu-n'hi-do. És a dir, que passes tota la tarda jugant.
Sí, tota la tarda i depèn de si estàs molt motivat. Si t'agrada l'Eclipse, de fet, és com el germà petit del Twilight Imperium, que també el vaig comentar alguna vegada... Que és també Conquesta Galàctica i aquests ja són 12 horetes que t'estàs.
Sí, sí. Edats per jugar-hi?
Lo de sempre. Posa 14. Però jo... Potser 8 no, perquè sí que és un joc que tens que tenir en compte moltes coses, però jo a 10 sí que te'l veig.
Aquí ens posa 14. 10. no estaria malament, però per la complexitat, no?, que deies tu, de que hi ha molts factors a tenir en compte.
Sí, sobretot això de saber les millores, què és el que portes, què és el que no portes, quina nova has millorat, quina no, quants daus estàs tirant per disparar... Una miqueta un cristo.
I aquest sí que pica de preu, eh?
Sí, aquest ja és caixa gran. De fet, aquest i el següent són dels que picaran. A l'Eclipse són 160, entre 120 i 160, depèn de si el trobes d'oferta.
No està malament, però bueno, per tot el que aporta i el plàstic, doncs, suposo que té el seu preu.
Sí, i a més el fet de que dins de la caixa ja et ve compartimentat perquè cada facció tingui la seva el seu propi calaix, i això també doncs, t'ho cobren.
No, són d'aquests que tenen el seu preu. Ens queden 2 minuts a arribar. No sé si ens dona temps a l'últim que havies preparat.
No, perquè semblarà... Bueno, ho intento, vale?
Vinga.
Vale, tenim Màquina Arcana. Aquest és un joc basat en les novel·les de Howard Philip Lovecraft.
Sí.
De Cthulhu o Chulu o Tulu, bueno, depèn, es pot dir de moltes maneres perquè mai va dir com es pronunciava.
Sí.
I va una miqueta de... És un joc per escenaris. Tindràs unes targetes que seran uns escenaris i hauràs d'anar avançant dins d'un tauler que es va fent de forma dinàmica per poder resoldre el que està passant. I és un joc, bueno, és molt complet i és una miqueta mata-mata, també.
L'estètica molt maca, per cert.
Sí. Aquí hi ha un però, que és que porta standees, que són les fitxetes aquestes de cartró, en comptes de portar miniatures. Però, bueno, si no, se'ns aniria als 300.
Sí, perquè el preu que posen és de 100 euros.
Sí, 100 euros, d'1 a 4 jugadors, i entre mitja hora i 4 hores.
Déu-n'hi-do. Però té molt bona pinta, eh?
Sí, és molt maco. M'ha
creat molt estètic.
Sí. I sí, vull fer algun dia un monogràfic de jocs de literatura.
Doncs ho deixem aquí, Víctor. Com sempre, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí un mes.
A tu, fins després.
Adéu-siau.
Adéu.
Em vas donar la vida, jo la dono per tu.
Amb els Pelat i Pelut cantant La Mama, arribarem a 11:45, l'últim flash de notícies.
No tinc temps d'agrair-te tot el que has fet per mi.
Tantes coses per mi.
Sort de la meva mama, la mare que em va parir. Ciència té, em torna loco la mama. És un estel fugaç, si tinc fred ella m'escalfa. És amor de veritat, m'encanta la meva mama. M'encanta quan ella em calma. Em torna loco la mama. Si tinc fred ella m'escalfa. És amor de veritat. I si en algun moment te'n vas i et sento lluny, cantaré la cançó que vam escriure junts, tancant molt fort els ulls. Podré acostar-me a tu, sentir de nou a la mama.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 us oferim les notícies del Penedès en xarxa.
El 70% dels municipis en risc d'emergència de l'Alt Penedès supera el consum màxim permès. La fase d'emergència per sequera fixa el consum màxim en 200 litres diaris per persona i 14 dels 20 municipis de la comarca que reben aigua del sistema Ter Llobregat sobrepassen aquesta barrera. Els embassaments del sistema Ter Llobregat estan a punt d'arribar al 16%, moment en què es decretarà l'emergència. Una nova fase de la sequera que implicarà restriccions més dures que les actuals i reduir el consum d'aigua als municipis. Entre els que més consumeixen hi ha Vilobí amb 437 litres, Torrelles amb 348 i Castellet i la Gornal amb 337 litres per habitant i dia. I entre els que menys consumeixen i que estan per sota el topall hi ha Pacs amb 134 litres, Avinyonet amb 160 i Vilafranca amb 165 litres per habitant i dia. També per sota del màxim permès hi ha Santa Margarida i els Monjos amb 171 litres, Puigdalba amb 191 i Sant Cugat Sesgarrigues, que se situa just en els 200, mentre que Sant Sadurní supera per poc el límit amb 209 litres. La resta de municipis que estan per sobre del topall són Les Cabanyes, Castellví, Gelida, La Granada, Olèrdola, El Pla, Sant Llorenç d'Hortons, Santa Fe i Subirats. L'arcabisbat i l'Església mostren la creu que obria les processons de Cunit als veïns. El que durant molts anys no es veiés la creu que obria moltes de les processons de Cunit i que durant dècades va presidir els actes més solemnes en la localitat va fer tema a l'entitat d'història local del Macio de Conito que la peça pogués estar desapareguda. No obstant això, res més lluny de la realitat pel seu valor històric i patrimonial, la creu ha estat custodiada al municipi en un lloc segur de l'Església. Així ho va fer saber l'arcabisbat de Tarragona i el mateix capellà de Cunit, mossèn Jordi Figueres. Fa uns dies la creu va tornar a mostrar-se per la tranquil·litat dels qui la trobaven a faltar i va tornar a ser custodiada per garantir la seva protecció. L'entitat del Macio de Conito no va faltar a la mostra d'aquesta venerada peça a la localitat i que els historiadors locals asseguraven que no es veia des de 1969. Nova convocatòria per formar part de la Comissió de Festes de la Múnia. L'Ajuntament de Castellví de la Marca fa una crida per formar part de la comissió que s'encarrega d'organitzar les festes del poble de la Múnia. La convocatòria està oberta fins al 31 de gener i tothom qui hi estigui interessat en formar-hi part es pot posar en contacte amb l'Ajuntament al telèfon 93 891 80 77 o enviar un WhatsApp al 687 03 12 15. L'Ajuntament s'adreça als veïns i veïnes que tinguin propostes, idees, motivació i ganes de formar part de manera directa de l'organització de les festes. I acabem explicant-vos que l'Hortonenc viu un any pletòric de resultats buscant l'ascens a tercera catalana. El conjunt de Sant Llorenç d'Hortons ha entrat el 2024 de la mateixa manera que va deixar el 2023, és a dir, amb triomf i posant el seu punt de mira en l'ascens a tercera. Els groc i negres es van imposar dissabte per 1-3 al Riu de Villes B i augmenten una ratxa que va començar el març de l'any passat. En els últims 25 partits oficials que ha disputat, l'Hortonenc només ha patit una derrota i encadena 21 victòries, 3 empats i, com dèiem, una derrota. Enmig d'aquesta voràgina, a més, sumant el títol de la Copa Ràdio Vilafranca, el juny, superant 3 equips de tercera catalana. El camí cap a tercera sembla més accessible que mai per a l'equip. Els de Sant Llorenç d'Hortons van descendir a quarta catalana la temporada 2017-2018 i des d'aleshores els seus intents de retorn a la categoria havien resultat inútils. Enguany, el panorama canvia.
Penedès en xarxa.
Són 12:15.
Penedès en xarxa. El magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Hi entrem poc a la cuina, ho confesso, al Penedès en xarxa, però un cop al mes sí que és un imperdible i bàsic entrar a la cuina i feinejar una estona amb la nostra xef, la Gemma Riera. Ben tornada i bon any, Gemma.
Hola, gràcies, igualment.
No sé si encara es pot dir aquestes alçades de la pel·lícula, però com que és el primer dia que ens veiem de l'any, toca.
Exacte, sí, sí, sí. De fet, quan, bueno, és el que fas, no? Quan no t'has vist des de l'any passat, doncs és el que dius, no? Sí, sí.
És temporada de calçots i la Gemma, no només, però sí que ens porta calçots a les receptes d'avui.
Sí, perquè és un clàssic, eh? Fas la calçotada i després tens calçots per tot arreu,
no? Adojo.
Entre els que no fas, perquè et fa mandra ja fer-ne més, i et queden crus, i els que et queden cuits, al final dius, bueno...
Què en farem, no?
Què en farem, no? I són unes quantes idees, eh? De fet, les idees que porto no són per aprofitar-lo, sinó és per fer servir la verdura fresca, no? Comprada expressament per fer aquestes receptes, però sí que ho podem adaptar per poder aprofitar tot el que ens queda, si fa falta.
Comencem amb una cremeta.
Mira, aquesta crema jo la faig molt i agrada molt a casa. És una altra manera, és com la vichy soise, però que és més potent. És més potent i per mi és més bon amb calçot que amb porro. El porro és més finet i el calçot és més robust, no? Té una altra consistència, no? I llavors, jo la faig de dues maneres, ara us explicaré. Necessitaríem aproximadament 12 calçots, així d'una mida normal. Dues patates, oli d'oliva, sal, brou de verdura, d'aquest que, bueno, si bullim col, si bullim mongeta, el que nosaltres bullim, doncs guardem el brou. I aquí podeu variar. O ho podeu fer amb nata líquida, si us senta bé i
us la podeu permetre.
O jo de vegades també ho faig amb formatge fresc, tipus d'aquest d'untar, i moltes vegades, ara últimament, ho faig amb llet de coco. I queda molt, molt bona. A més, li dona aquest gustet una mica dolcet, contrastant amb el calçot. A mi m'encanta. I ho faig d'aquesta manera. Tallo els calçots un cop nets.
Perdona, que ara m'ha vingut. Com un flash. La llet de coco de llauna, no? Que és llauna. Més espessa.
Sí, 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 sí. La llet de coco de llauna. I després també la utilitzarem amb una altra recepta de pollastre a la crema, que es pot fer amb evaporada o amb llet de coco. Ho dic perquè de vegades obrim aquestes llaunes i ens queda la meitat de la crema, no sabem
sí,
què fer. Doncs...
Jo la congelo perquè em passa sí. Sempre. No gasto tot el pot, sempre és mig.
Sí, 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 clar, n'hi ha molta.
Sí.
Doncs després amb una altra recepta doncs, també la podem aprofitar.
Sortida.
I així durant la setmana ja s'acaba la llet de
coco,
crema de coco.
I no cal congelar.
Exacte.
Val.
Doncs mira, rentaria amb els calçots, ja sabeu, fent un tall perquè tenen molta terra dintre. Jo aprofito bastant la part verda perquè és la que també té més nutrients, és la que li ha tocat el sol i tot l'obert ho aprofito molt, tant del porro, no tallo res jo, ho aprofito tot. Doncs això, els tallaríem, els saltejaríem amb una miqueta d'oli i mentre s'estan saltejant han de quedar blanquets, eh? No han de quedar torrats. Només que suïn una mica. Mentrestant, pelem les patates i les tallem. I un cop estan suats, posem les patates i també hi posem el brou de verdures. Deixem coure, aproximadament són uns 20 minuts, bueno, el temps de que es coguin les patates, i llavors trituro. I en aquell moment és quan hi poso o la nata líquida o la crema de coco. Sí, poso formatge fresc, doncs llavors l'he de posar abans de triturar, perquè s'integri bé. Això ho podeu acompanyar amb uns cigrons torrats. Jo ho faig molt a casa per substituir el pa. Els fico al forn amb espècies, un paper de forn, els cigrons cuits, els amaneixo amb all, amb comí, amb el que a mi m'agrada. Si és pels nens, potser hi poso menys coses, no? I els deixo torrar.
Sense oli.
Sense oli.
No cal
sense
gastar oli,
no.
Que va car.
No.
D'acord.
Exacte.
M'agrada.
Sí, sí, sí. Tot ben untadet sí. I cap al forn i deixar-lo secar. Que no se'ns torrin, tampoc, eh? S'ha d'anar una mica al lloro. Podeu fer uns crostonets de pa, també, si us ve de gust, amb les tapes o el pa sec que ens queda, li tireu un raig d'oli i l'amaniu amb sal o amb espècies i també li dona molt de joc. I, bueno, jo és amb el que faig. També, si us ha quedat una miqueta de salsa de calçot, també li podeu posar, la diluïu amb una miqueta d'oli i també ho podeu posar per sobre i li donarà aquest contrast. Amb aquests calçots saltejats, de vegades en faig més del compte i en guardo la meitat per fer truita. Faig una truiteta al vespre, en lloc de fer una truiteta de ceba o una truita d'espàrrecs, el que sigui, doncs faig truita de calçots. Queda molt i molt bé. Pots adornar amb una miqueta de salsa de calçots, si te n'ha quedat, de la calçotada que has fet el dissabte, o també ho podríeu posar amb una truita de patates. En lloc de ficar-hi la ceba, ficar-hi el calçot. També li dona un toc super diferent, molt diferent. M'encanta el calçot.
Ja ho veig.
Ja es veu, no? Ja es veu. No cal que dissimuli perquè...
I jugues molt.
Es veu de seguida, no?
Fem croquetes.
Vinga, mira, aquestes les faig molt a casa perquè he descobert que els encanta aquesta recepta i són amb moniato. Necessitem moniato cuit. Jo cada setmana faig moniato al forn amb el batch cooking. Doncs amb una part d'aquest moniato faig aquestes croquetes. Utilitzo també 50 grams de cigrons cuits que li donen una mica de consistència al moniato que, bueno, li donen una mica més de cos. Hi poso mozzarella, no ho sé, un parell de cullerades, però si en voleu posar més, podeu posar-ne més, eh? Pebre negre, poso all en pols, poso sal i després l'arrebossat el faig amb ametlles picades. Ametlles picades, herbes, el gust, la que a vosaltres us agradi, orenga, farigola, romaní, el que vulgueu, sal i pebre. Les ametlles, si no teniu ametlles i teniu anacards, podeu posar-hi anacards. Si no teniu anacards i teniu nous, podeu posar-hi nous. Vull dir, ha de ser un fruit sec. És igual el que poseu. Llavors, trituro tots els ingredients, ho amaneixo bé, ho provo, que quedi ben gustoset. Barrejo tots els ingredients de l'arrebossat, faig la forma de croquetes, així amb dues culleres. I llavors
es deixa fer bé?
Sí, queda bastant consistent, eh? És que el moniato també ja té cos, és com la patata, i si a més hi poses els cigrons, queda bastant contundent, eh? Faig la forma de croquetes, ho arrebosso i ho poso al forn durant uns 20 minuts. Bueno, això és aproximat, ja ho sabeu, eh? Heu de mirar.
S'han de girar?
No cal. Damunt de paper absorbent. Ai, absorbent, perdó.
De forn.
De forn. Uns 20 minutets, un al costat de l'altre, 180, 200, depèn de
la vostra...
A dalt i a baix, amb el ventilador, fins que queda duradet. Ha de quedar d'un color torradet, però tampoc no massa, eh? I això ho acompanyo sempre amb una salseta de iogurt, que faig amb un iogurt grec, una mica de comí i una mica de coriandre. Sal, pebre, i si voleu ficar-hi un toc de llimona, doncs també queda molt bé. I els hi encanta, de veritat, eh? Els hi agrada moltíssim. I és una manera també de menjar moniato. Així, al forn, ha arribat un punt en què ja no se'l mengen. Perquè,
Estan cansats.
Ja estan cansats.
S'avorreixen de tot, sí.
Exacte.
Sí.
Doncs d'aquesta manera li dones un tomb. I al final, tot són coses igual de saludables que el moniato al forn.
I tant.
Que és tot molt... Bueno, molt saludable, realment.
Seguim reivindicant el carbassa, perquè ara jugarem amb les carbasses, que també són molt d'hivern i n'hi ha per tirar i remenar.
Sí, i a més, també és una base de batch cooking que podem fer rostir tota una carbassa i aquella carbassa la podem fer servir per moltíssimes coses, ja sigui per fer una crema amb una miqueta d'aquest calçot que hem saltejat, o amb una ceba que haguem fet escalivada, una miqueta de brou, podem fer aquesta amanida que ara us explicaré i que a més és super completa i molt, molt saludable. és una base de batch cooking, la carbassa, que ens va superbé. Val? Llavors, en aquest cas, jo he començat des de zero, amb la carbassa crua, però vosaltres podeu començar ja amb la carbassa i la ceba cuites, si ja ho teniu fet de la base de batch cooking. Necessitarem carbassa, ceba, no poso quantitat, perquè cadascú que posi la que necessiti per... hi haurà gent que li agradarà més carbassa i menys quinoa, bueno, això, cadascú. Espinacs, la quinoa, que també és una base que ja tenim, ja hauríem de tindre cuita, que podem substituir per blat serraí, per arròs, per... també quedarien molt bé les llenties aquí. Vull dir que és
sí,
una
carbassa
manilla...
i llenties és una combinació que m'agrada molt.
Sí, és que queda superbé.
I el zuki, també.
Sí, també, i les suavitza moltíssim. Vull dir que és una combinació molt bona.
Guanyadora.
Formatge feta, si en voleu posar, en poseu-hi, si no, no. Jo aquí he ficat festucs. Podeu ficar això o podeu ficar nacars, això, el que tingueu. Tomàquet sec, que m'agrada molt. Li dona molt de cosa a les amanides i molt de sabor. El bocat, oli, curri, sal i pebre. I faríem això, agafaríem la carbassa, la tallaríem a daus, tallaríem la ceba, també en juliana, la ficaríem al forn amb un raig d'oli, paper sempre a sota, perquè així no se'ns enganxa res i no hem de netejar res.
Important.
Importantíssim, amb el temps que estem. Dos alls poso, perquè aquests alls ens serviran per fer després la vinagreta. Oli, sal... ben amanidet, 180 graus, 20 minuts aproximadament, poden ser 15, o, bueno, poden ser 15. Per un altre costat barregem la quinoa, barregem els espinacs, barregem el fruit sec, que en aquest cas és festuc, el tomàquet tallat ben petitet, el formatge feta, desfet, l'albocat, també, a quadrats, i al final afegim la carbassa i la ceba quan està calentet. És una amanida que ara ens ve de gust perquè no és allò una amanida freda, freda de nevera, que de vegades se't glaça l'esquena. No, aquesta és veritat.
Sí, sí, fa mandra l'amanida, si no és amb fórmules com aquesta.
Sí, així una mica més taviones, no? Barrejar el fred amb el calent i trempejar-ho, no? I ho barregem tot. La vinagreta la farem amb l'all que hem fet al forn, ben xafadet, com que estarà tovet, ben xafadet, oli, llimona, sal i pebre, i una miqueta de curri. I amanirem l'amanida. Aquesta amanida està molt bé per emportar-se-la a la feina. Per exemple, la fas al vespre, la deixes al tàper i l'endemà te l'emportes i... Bueno, llavors no estarà calenta, però bueno... Al vespre te la menges tèbia i a l'endemà te la menges freda, no? Em refereixo que és molt completa, que ho té tot.
Sí, sí, i tant. Parlaves d'un pollastre.
Sí.
Com serà aquest pollastre?
Ui, aquest pollastre també el faig molt perquè als meus fills també els hi encanta. I introdueixes els bolets, que també està bé, introdueixes els bolets i també els espinacs, val? Necessitem dos pits de pollastre, una mica de bacon, sempre... Si ens queda una mica de bacon allà...
Encantat,
doncs això. I si no, doncs expressament, Jo el compro perquè queda molt bé amb aquest pollastre. All en pols, pebre, oli, bolets variats. Jo poso una mica de shiitake i una mica de gírgola. Bueno, podeu anar variant, Llet evaporada i espinacs tendres. Llet evaporada o la llet de coco, que queda superbé amb aquest pollastre. Sofregeixo el bacon fins que queda ben torradet i el trec. I en aquell oli que ha quedat del bacon, hi sofregeixo el pollastre tallat a tires. Tallat a tires i amanit amb la sal, el pebre i l'all. Li dono unes voltes i el retiro. Aquí puc afegir una miqueta d'oli perquè ja veureu que queda una mica sec. Afegeixo una mica d'oli i tiro els bolets tallats a tires mateix, com vosaltres vulgueu. Quan ja tinc els bolets cuits i tiro la llet evaporada o la llet de coco, i quan bull afegeixo el pollastre i el bacon. Ho deixo coure tot, no massa, perquè es tracta de que el pollastre ens quedi amorós, que no ens quedi sec. Aquest pollastre, el sentit és de no ficar a la taula aquell pollastre sec que sempre, que de vegades posem, no?
I que costa tant.
I que costa tant de menjar. I al final, a l'últim de tot, hi tiro els espinacs, només amb l'escalfor del pollastre ja queden cuits, remeno tot una mica i ho serveixo. Això, només que fiqueu al costat, pels grans, doncs una amanida, pels petits, fiqueu una miqueta d'arròs integral, que ja tindreu bullit, de les bases del batch cooking, ja teniu un sopar complet, saludable i, a més, molt bo. Els hi encanta.
No rondinaran.
No, no. Ho faig sempre els dies aquests que venen del futbol, que, bueno, perquè és molt ràpid de fer.
Venen amb gana.
Venen amb gana i venen així com amb fred i els agrada moltíssim aquest pollastre.
Fem una última proposta que tingui calçots.
Vinga. Mira, és un arrosset.
Un arròs.
Un arrosset. El podem fer amb integral o no integral. Tingueu en compte que per l'integral tardareu més i pel que no és integral doncs són els 20 minuts de sempre i l'integral doncs els 45 de sempre. A veure, no hi ha més.
No falla.
No falla. Aquest arròs és un arròs ideal per fer-ho amb els calçots que ens sobren de la calçotada i també amb les carxofes que ens sobren de la calçotada. Si no, doncs ho podeu fer amb calçot comprat i carxofa doncs, fresca, tot fresc. Necessitarem aproximadament uns 8 calçots, 2 calçots per cap, posem, unes 4 carxofes, una carxofa per cap, all, ceba, pebrot vermell, en podeu posar o no, jo moltes vegades ja no em poso, una perquè amb el que té calçots, carxofes, shiitake, ja en té prou, i si en tinc algun, doncs el poso. També podria ser verd, bolets, que ja us dic, shiitake, xampinyó, gírgola, si teniu algun bolet en conserva, pot ser també bolet sec, i així aprofiteu també el suc per ficar-ho per bullir l'arròs. Una mica de salsa de soja, oli, unes 2 tasses d'arròs i llavors el doble de brou vegetal. Jo sempre poso el doble i una miqueta més, però bueno, calculeu una mica així, I una mica de sal.
Aquest brou vegetal també pot ser reaprofitat, de bullir la mongeta tendra.
I tant. No cal fer-lo espressament, no. Inclús de vegades el faig amb el que pelo. Netejo els porros, tota la part verda. Les pells de la pastanaga, doncs també. Totes les sobres, les pells de la xirivia, doncs també. O les pells del nap, de fer el caldo, doncs també. I llavors també ho sofregeixo una mica i faig un caldo amb això. També podria ser, si tinguéssiu totes aquestes pells, per no llançar-ho.
Aquí no es llança res.
No es llança res.
Com que no tenim gallines, ho reaprofitem nosaltres.
Exacte, fem el caldo. Bueno, en el cas de que nosaltres agaféssim la verdura fresca, si ja la tenim feta perquè ens ha sobrat, doncs ja la tenim, Però en el cas de la que l'agaféssim fresca, què faríem? Netejaríem els calçots i les carxofes i jo les poso al forn a 180 graus fins que queda cuit. Per això et dic que és una recepta ideal per fer-ho amb el que tens aprofitat. Així ja aquest pas ja te l'has estalviat. Per una altra part farem un sofregit amb la ceba i la saltejaríem. Quan està una miqueta cuita, afegim l'all perquè no se'ns torri en excés. Quan està cuit l'all i la ceba, afegim el pebrot i també li donem unes voltes. I quan ja està una mica cuit, a l'últim moment és quan afegim els bolets. Tot això ho sofregim i aquí afegiríem la soja. Unes 3 cullerades soperes de soja. Deixem reduir, afegim l'arròs, saltegem una miqueta i llavors ja afegim el brou calent. I ho coem tot. Quan ja estiguin a punt d'estar cuit l'arròs. Llavors és quan afegim els calçots i les carxofes, que ja estaran
si
cuites...
Si són reaprofitats.
Si ja són reaprofitades i tant si són...
I si les hem cuit també.
Al forn també. Pelaríem els calçots mentre s'està coent l'arròs, els pelaríem, els tallaríem, les carxofes també, i a l'últim moment doncs, ho posaríem, quan li queden uns 5 minutets a l'arròs, perquè també deixaran el seu gust i a part s'escalfaran, en el cas de que ja estiguin fets del dia abans. Aquí, quan està cuit l'arròs, jo, si m'ha sobrat salsa, doncs hi afegeixo uns puntets de salsa de romesco, que queda super, super bé.
Puntets. Només
sí,
un toc.
Un toc.
Decoratiu i trobar una mica el gust aquell.
Exacte. A veure, sempre podeu posar un bol al costat i qui em vulgui posar més...
Que
doncs,
suqui amb ganes, no?
Que posi més, no? Perquè realment li dona el seu toc. És com l'arròs negre amb l'allioli, doncs en aquest arròs doncs, hi queda molt bé el romesco.
Cinc idees, cinc plats que ens ha dut la Gemma Riera, aprofitant moniatos i carbasses de batch cooking o aquests calçots i aquestes carxofes que s'obren de les calçotades d'aquestes setmanes. Mil gràcies, Gemma, que tinguis bon final de mes i fins aviat.
Igualment a vosaltres, gràcies.
Anem escolant aquests últims segons d'aquest dilluns 22 de gener de 2024 al Penedès en xarxa. Hem començat setmana plegats a les 9 i pocs minutets i acabem ara quan són gairebé les 12. Demà ens retrobem de 9 a 12 com cada matí. Gràcies, adéu-siau.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
L'hivern ja és aquí.